Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. El nou projecte artístic del Teatre Goya de Barcelona, amb l'actor i director Josep Maria Pou al capdavant, serà el primer argument de l'Espai Sentits d'avui. Anirem fins a París, on l'escriptor Carlos Ruiz Zafón acaba de rebre un altre premi per la seva obra L'ombra del vent. I també fins a Sitges, on el director holandès Paul Verhoeven ha presentat, en el marc del Festival de Cinema de Catalunya, el seu últim film, El llibre negre. El Teatre Goya de Barcelona es va aixecar l'any 1914 i durant molts anys va ser un espai emblemàtic de la ciutat i va acollir alguns dels grans èxits de la cartellera. A partir de la meitat de la dècada dels 90, però, va entrar en una crisi i es va acabar tancant. Ara, aquest teatre històric comença una etapa de recuperació i aquest mateix mes començaran les obres per convertir-lo en un escenari nou i remodelat. Amb l'aire de les grans ocasions, avui s'ha presentat el projecte i nosaltres, la Montse Camps, hi ha estat.
Com a actor he viscut moltes nits d'estrena, mai havia viscut un matí migdia d'estrena i he de dir que em posen molt més nerviós els matins d'estrena que les nits d'estrena.
El Teatre Goya avui vivia una presentació diferent i s'obria només per unes hores. A l'entrar a la platea els llums estaven apagats i només es veien butaques estripades i plenes de pols. Al final, l'escenari buit, amb només una butaca vermella amb dos focus enfocant-la. Després d'anys d'abandonament, era pràcticament la imatge de la desolació, una imatge que canviarà totalment d'aquí a un any. Jacint Bello, president del Centre Aragonès de Barcelona.
La situació a què ha llegat el Teatre Goya ha sido extrema. Pràcticament estava clausurado el teatre. Nosotros hemos hecho una cesión para que el teatro siga siendo teatro. Teníamos otras opciones, a lo mejor, que hubieran sido más rentables, pero la filosofía del centro no ha sido esa. Hemos querido que Barcelona cuente con un teatro más.
Amb l'acord a què han arribat el Centre Aragonès i la productora teatral Focus, amb les ajudes de les institucions i un pressupost d'una mica més de 2.840.000 euros, el Teatre Goya vol convertir-se en un nou punt de dinamització cultural, tant per Barcelona com pel conjunt de Catalunya. Per aconseguir-ho es farà una remodelació integral, respectant l'edifici catalogat dins del patrimoni arquitectònic de Barcelona, que el converteixi en un teatre modern i, sobretot, funcional. Toni Bernades és el director de l'obra de restauració.
Després de 3 anys de deteriorament, es tracta de fer un projecte de reforma integral. És un teatre nou dins d'una capsa existent. És a dir, que pensem en que tot aquest contenidor serà de nova creació, no? Dotat, sobretot, de mesures de seguretat que ara no compleix, diguem, amb uns acabats i amb una proposta funcional, sense pretensions, no? Teatre ben fet, on quan agafa to és quan s'apaga la llum i comença l'escena.
Al capdavant del nou teatre, un actor de primera fila, Josep Maria Pou, que es converteix en el nou director artístic i que té molt clar quina és la seva proposta.
M'agradaria que el Teatre Goya pogués facilitar a les noves generacions d'espectadors el retrobament amb grans títols del repertori, que no són potser massa habituals. Parlo del repertori més recent, del repertori del segle XX, i parlo d'autors com Oscar Wilde, Bernard Shaw, Pirandello, Ibsen, etc., o més contemporanis. Recuperar grans títols i grans autors del Teatre Universal, vists, això sí, sempre amb dues premisses, amb ulls de creadors d'avui i pensant directament amb el públic d'avui.
Grans títols per un públic ampli que per Barcelona, segons el regidor de Cultura, Carles Martí, serà un gran impuls pel centre de la ciutat.
Estem al centre de la ciutat, estem a una de les portes del Raval, una de les portes de l'antiga muralla, la Porta de Ponent, i, per tant, estem en l'espai de trobada de diferents barris i a l'Ajuntament, i entenc que al conjunt del país els agrada que aquest centre continuï sent una referència cultural i continuïn havent-hi espais emblemàtics en els que doncs, la cultura s'hi celebra.
Des de principis del segle passat, al Goya s'hi han donat cita grans actors i s'hi han sentit grans veus. Ara el relleu ja està pres i fins i tot hi ha títol per l'espectacle que obrirà temporada a finals de l'any que ve. Serà The History Boys d'Alan Bennett. El taló, doncs, es tornarà a aixecar.
I no queda res més que dir, que ens trobem d'aquí un any, que s'aixequi el taló i que tinc moltes ganes de que en lloc d'un matí d'estrena com aquest ens tornem a trobar en una nit d'estrena. Gràcies.
per veure.
El Festival de Cinema de Sitges ha viscut avui un dels seus moments culminants amb la presència del director holandès Paul Verhoeven i l'estrena del seu últim film Black Book. Primer informa Gonçal Calvo, després la crítica d'Àlex Corina.
Black Book és una pel·lícula ambientada en la resistència nazi a Holanda, on Verhoeven posa èmfasi en mostrar que en els dos bàndols hi va haver traïcions, ambicions i comportaments heroics. Verhoeven ha destacat que el punt de partida de la pel·lícula són personatges i històries reals, però que ells no han volgut que aquesta història els lligués i han tingut llibertat per fer i desfer.
No vam deixar-nos dictar per la història. Vam prendre el que ens va agradar i ho vam posar junts d'una manera històrica. Vam veure que hi havia coses del passat que ens atreien per fer una cosa actual. I moltes coses que vam anar traient ho vam fer amb llibertat, per treure el que no ens agradava i enfatitzar el que menys ens agradava.
Verhoeven, autor, entre d'altres, de Robocop, reconeix que als Estats Units ha sigut difícil rodar pel·lícules realistes els últims anys, bé sigui perquè hi ha l'administració Bush o bé per l'11 de setembre, però que les coses ara comencen a canviar. Tot i així, Verhoeven afirma que sempre ha tingut llibertat per treballar als Estats Units i que el problema real ha estat la censura de la classificació de les pel·lícules.
Instint bàsic i Total Recall es van fer amb total llibertat. Els de la productora ens van donar els diners, nosaltres vam fer la pel·lícula i no ens van fer cap comentari. El problema real és el comitè de censura, que és el que dona la classificació de les pel·lícules.
Una altra pel·lícula d'interès que s'ha vist avui a Sitges és Brick, una pel·lícula de detectius ambientada en un institut. El director Ryan Johnson reconeix la influència de clàssics del cinema negre com El Falcó Maltès o Miller's Crossing dels germans Coen, però no ha volgut que això influenciés en aquesta pel·lícula.
Era molt important per mi que els actors i tota la gent alliberessin les seves ments i no fossin conscients de quines pel·lícules eren les nostres referències. Volíem que agaféssim els guions i es fessin una nova i creïble versió, un estrany món a la pantalla. Strange
world up on the screen. Sitges també ha acollit, i molt bé, l'última pel·lícula del coreà Kim Ki-duk, una intensa història d'amor en el rerefons del món de la cirurgia estètica.
Amb la gran curiositat que havia despertat el retorn al seu país d'origen després de tants anys fent pel·lícules apoteòsiques al cinema americà de Paul Verhoeven a Holanda, no ha decebut Black Book. El film que planteja amb una certa polèmica al país el tema de l'ocupació alemanya a Holanda, la Segona Guerra Mundial, el tema de si el país va ser més resistent o col·laboracionista i viceversa. Una història d'espionatge que ens ha de recordar un film antic d'aquest director que ja tractava l'època i la temàtica, Eric Caballero de la Reina. En realitat ens trobem davant d'un producte molt ben manufacturat, molt comercial, ple d'acció, entretingut, molt bon ritme, ben bona fotografia, és a dir, gran nivell professional, amb una bella música d'Ann Dudley i sobretot ha cridat molt l'atenció la protagonista, Carice Van Houten, que és un autèntic descobriment. D'altra banda, i aquesta sí a concurs, el film del dia ha estat Time o Shigan, el nou film de Kim Ki-duk, més pròxim a les obsessions i al morbo de la Isla Hierro 3 que no pas als misticismes de primavera, verano, otoño i invierno. Amb els gelos i l'obsessió per la bellesa, el canvi de fisonomia, de fesomia, en una operació estètica i el trastorn mental paranoic dels protagonistes, ens duen cap al territori del que li és molt propi aquest director, que ho resol amb una bona col·lecció d'actors que interpreten tots el mateix paper i un control absolut de quin és el centre neuràlgic d'interès del seu film.
Sentit comú.
El llibre L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón, continua ampliant el ressò internacional i ahir al vespre va rebre a París el Premi dels Lectors de les Edicions de l'Élire de Poche per la traducció en format de butxaca. L'autor ha assegurat avui que el secret de l'èxit a tants països de L'ombra del vent és que es tracta senzillament d'una obra pels que els agrada llegir. La nostra corresponsal Maria Rovira ha pogut parlar amb Zafón a la capital francesa.
El Premi dels Lectors de les Edicions de l'Élire de Poche, que ha recollit a París Ruiz Zafón, l'otorga un jurat format per 150 persones que cada mes trien un llibre de tres novetats que els envia l'editorial i entre els finalistes en surt el guanyador. Cécile Boyer, directora de l'editorial, destacava la importància que s'hagi premiat L'ombra del vent, un llibre no escrit en francès, i detallava quins elements han valorat els lectors del jurat d'aquesta novel·la iniciàtica, històrica i d'amor situada a la Barcelona de la postguerra civil.
A El jurat ha comentat molt la seva tria, ha explicat que per a ell era la novel·la que somiaven. És una gran història amb molt de sentiment, hi ha una força novel·lesca en aquest llibre. És la vocació de Barcelona i això ha agradat molt als francesos.
Per Carlos Ruiz Zafón, l'èxit del llibre a França, on ja ha recollit altres premis, com el del millor llibre estranger el 2004, pot tenir alguna cosa a veure amb l'admiració que últimament es nota per una ciutat com Barcelona. Però, en definitiva, assegura que el secret de la bona acollida de l'Ombra del Vent cal buscar-lo en un llenguatge universal de la lectura. Ho explicava avui a la Maison de la Catalogne de París.
L'Ombra del Vent agrada perquè agrada a la gent que li agraden els llibres, que li agraden llegir, i tant se val que sigui Austràlia, Alemanya, els Estats Units, el Japó o a Turquia, vull dir, o a Israel, o a Catalunya, o a on sigui, o a Galícia. I és una novel·la que agrada a gent que li agrada llegir, al marge del seu context, al marge de prejudicis, al marge del que sigui, i és un llibre doncs, que ha tingut èxit doncs, arreu del món, en molts països, i sempre per les mateixes raons i de la mateixa manera.
L'escriptor barceloní també ha avançat que està treballant ja en un segon llibre que formaria part d'una tetralogia que va sorgir quan escrivia L'Ombra del Vent i que confia poder treure al mercat l'any que ve. L'origen del projecte són quatre històries sense continuïtat, però sí que tenen uns elements en comú.
L'Ombra del Vent és la primera novel·la d'un cicle de quatre llibres que estan ambientats en aquesta Barcelona misteriosa, dicenciana de L'Ombra del Vent. Això és una idea que em va sortir a mi quan jo estava treballant amb el llibre, amb L'Ombra del Vent al principi, i vaig veure quatre històries que d'alguna manera eren complementàries. No és una història seqüencial, és a dir, no és una seqüela, no és el mateix personatge, sinó que són quatre històries que d'una manera són independents, però d'altra banda estan connectades per un lloc central, que és aquest escenari del cementeri dels llibres oblidats.
L'objectiu d'aquests quatre llibres, si al final s'acaben perfilant, és, segons Ruiz Zafón, crear un aspecte multidimensional, un univers paral·lel d'una Barcelona personal, gòtica i misteriosa, ubicada entre el final de la Revolució Industrial i la meitat del segle XX.
Doncs fins aquí l'espai Sentits d'avui que ha fet possible Júlia Aparicio, Vanessa Carrión i els serveis informatius, la secció de Cultura. En nom de tots ells us ha parlat Marta Romagosa. Adéu-siau.